L'informatiu del migdia.
Una vuitantena de persones omple la sala de petit format de l'Ateneu per gaudir de l'espectacle Perfectamente Imperfectos. Avui és dimecres 10 d'abril. El show de monòlegs programat amb motiu del Dia Mundial del Parkinson pretén tractar amb humor les malalties cròniques. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. Aquesta passada matinada ha mort Joan Castells a l'edat de 90 anys, implicat a moltes entitats de la vila. El polític Josep Rull, que anirà com a número 3 a les llistes de Junts el proper 12 de maig, va presentar a l'Alcabot el llibre Un dia d'octubre i dos poemes. La jove castellarenca Lola Coma participa a l'equip d'intèrprets de la nova pel·lícula de Pau Calpe, Llobàs. I la previsió del temps, el cel romandrà serè o poc ennuvolat, la temperatura màxima serà moderadament més alta. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix en informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Una explicació que podríem trobar al fet de reunir en una mateixa sala persones amb Parkinson, fibromiàlgia, síndrome del colon irritable, trastorn obsessiu-compulsiu, vitiligen, epilèpsia i trastorn límit de la personalitat és que s'està realitzant alguna mena d'estudi mèdic o científic, però quan una d'aquestes persones diu «tranquils, sempre ens acompanya una ambulància pel que pugui passar», t'adones que ha deixat seriós res, que el que passarà en aquella sala serà una hora i mitja de riures de la mà de persones amb malalties cròniques. L'espectacle de monòleg porta per títol Perfectamente Imperfectos i busca donar visibilitat a les patologies per trencar estigmes i tabús. Així, la sala de petit format de l'Ateneu es va omplir ahir al vespre amb una vuitantena de persones que van riure a cor que vols davant les ocurrències, alguna d'elles molt àcides, altres més blanques, dels humoristes Santi Pérez, Isaac José, El Fantana, Laia Castelló i Caòtica Gés, que va fer també de mestra de cerimònies. Un espectacle que es va iniciar l'any 2022 de la mà d'Anna Gómez, a la Fontana. Ella ho explica.
Bueno, vam començar a fer-lo a finals de l'any 2022 i bueno, alguns ens coneixem, però som tots monologuistes de l'escena de Barcelona i que tenim malalties. Llavors ho vaig impulsar jo, però de seguida em vaig posar en contacte amb altres còmics, que alguns que ja sabia que tenien malalties, i alguns vaig fer una crida amb un grup que tenim de WhatsApp on hi ha molts i per altres vies, i vaig preguntar a veure que hi havia gent amb malalties. Llavors van sortir diverses persones i els que van estar interessats doncs, van muntar el grup.
La comunicació entre els humoristes i el públic va ser contínua. Interpel·laven els espectadors, els raptaven i fins i tot els més ràpids en respondre algun trencaclosques els regalaven una tulipa vermella, símbol de la malaltia del Parkinson.
I llavors pues, es tracta de visibilitzar les malalties cròniques, sobretot les que estan estigmatitzades. Algunes són més greus, altres són menys greus, algunes són físiques, les altres són mentals, algunes són mentals perquè del físic i el mental al final acaba sent igual. I llavors pues, cadascú tenim el nostre estil diferent, alguns són més, fan un humor més, més àcid, altres un humor més blanc, alguns pues, es mouen més, alguns menys, i, bueno, i llavors l'espectacle pues, l'anem fent, pues, anem organitzant espectacles a Barcelona o quan ens contracten, com avui a Castellà del Vallès. I es tracta de que ens riem de nosaltres mateixos, de les nostres malalties, perquè si ets capaç de riure de tu mateix ja no t'afecta que la gent pugui pensar, i a més és que perds la por, i el riure és la millor medicina. Teràpia per nosaltres i teràpia pel públic.
La regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef, recorda que és el primer any que es commemora a Castellà el Dia Mundial del Parkinson, que té lloc demà, 11 d'abril.
Bueno, me'n van parlar molt bé i vaig pensar és una oportunitat per mostrar també totes les capacitats dels monologuistes i poder riure d'un mateix, no? Inclús que aquella persona que té un diagnòstic d'alguna d'aquestes malalties i encara estigui en procés d'acceptació vegi que hi ha més enllà del que estem sentint en aquest moment i que algun dia ho veurem diferent.
Un monòleg catàrtic inspirador perquè, més que el que diuen, l'important és veure persones desacomplexades fent el que desitgen, malgrat les limitacions que els pugui suposar les malalties que pateixen.
L'informatiu del migdia.
L'Alt Cabot va acollir la presentació del llibre Un dia d'octubre i dos poemes de Josep Rull, amb la presència de l'autor, el polític de Junts per Catalunya i exconseller de Territori fins l'1 d'octubre de 2017. Sobre la candidatura d'Anna Navarro, anunciada recentment número 2 per Junts, Rull ha dit que és un missatge molt poderós.
Doncs és un missatge molt poderós, molt potent, al conjunt de la societat catalana, que volem construir un país avançat, modern, capdavanter i amb una economia que generi molts espais de prosperitat. Jo crec que Anna Navarro com pocs tangibilitza aquesta idea d'un projecte connectat amb aquelles palanques més poderoses que mouen el món.
La presentació del llibre va anar a càrrec de la violinista castellarenca Canòlic Prats, que va conèixer Rull en les classes que aquesta feia a la presó. Prats ha afirmat del llibre de Rull que té la capacitat de fer-te somriure, riure i plorar tot alhora. Per la seva banda, el polític va compartir que esperava la unió de les forces independentistes.
Home, farem tot el possible per mantenir-la. I després una altra cosa és que hem de ser capaços de tornar a construir espais d'acció conjunta. Una de les coses que, des que vaig sortir a la presó, he fet molts quilòmetres, que la gent lamenta més, és aquestes baralles constants i permanents. Respecte al projecte que vam ser capaços d'impulsar i que va tenir un punt culminant l'1 d'octubre, hem de ser capaços de posar en valor allò que vam fer, de recosir i de tornar a projectar, diguem-ne, aquesta proposta d'esperança col·lectiva.
Rull ha explicat que el llibre té una part política, però també una part vivencial.
Bàsicament el llibre és una vivència personal que explico en primera persona des de l'1 d'octubre fins al dia que ens van lliurar la sentència que ens condemnava a més de 100 anys de presó. Hi ha una primera part que és molt política, i ara faig allò, propaganda del llibre, si algú vol saber, diguem-ne, el perquè de moltes decisions que vam prendre o que no vam prendre des de l'1 d'octubre fins al dia 27 d'octubre, jo crec que és un bon instrument per veure què hi havia al darrere. Amb la meva visió, però intento explicar i ser molt honest, perquè vam fer determinades coses, perquè en vam fer d'altres o perquè en vam deixar de fer d'altres. Per exemple, lamento que crec que el dia 3 d'octubre era el dia per fer la declaració d'independència i no vam tenir prou elements de judici per, diguem-ne, entendre que no tindríem una segona oportunitat. I després hi ha una segona part que és vivencial, que és tot allò que vam viure des de la presó, el judici, determinats elements de context, quina olor fa, quines olors se senten a la presó, la banda sonora de la presó, la lluminositat, la vida amb els interns, tots aquests elements, la relació amb la família.
El terrassenc Josep Rull anirà com a número 3 a la llista de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament del proper 12 de maig.
L'informatiu del migdia.
En Pàgina Cultural avui us expliquem que la jove castellarenca Lola Coma participa a l'equip d'intèrprets de la nova pel·lícula de Pau Calpe, Llobàs. El film es va estrenar divendres 5 a la 14a edició del DA, Festival de Cinema de Barcelona, i es podrà veure a les sales comercials el juliol d'aquest any. De com ha viscut el procés ens parla tot seguit la nostra companya Marina Antúnez.
Doncs sí, Cristina, la Lola fa 2 anys que estudia teatre a la Coco Comín i també segueix els estudis de música i dansa a l'Institut Escola Oriol Martorell, on també fa un dia de teatre. Havia fet un càsting a través d'un equip de càstings feia 3 anys, quan encara no feia teatre, per una altra pel·lícula, de fet. Va passar diverses fases fins que, a la fase final, van triar l'altra candidata per un tema d'edat. Aleshores, només tenia 13 anys. Tot i que no seguís amb aquella pel·lícula, l'equip de càsting es va guardar els vídeos de la Lola i quan Pau Calpe va demanar una actriu per un paper per la pel·lícula Llobàs, va poder veure els vídeos i va agafar-la de seguida. Ho recorda la Lola.
Per gestionar els càstings i això, hi ha uns equips de càsting, vale? Ni a Barcelona ni a Baris, i jo fa bastant temps ja, fa 3 anys potser o així, em vaig presentar per una pel·lícula a la qual vaig passar moltes fases, però finalment, a la fase final, quedàvem 2 i ens van dir, mira, escollim a l'altre perquè era una cosa d'edat, ell era més gran. Què passa? Que quan tu fas aquests càstings, ells es guarden els teus vídeos. I més endavant em van trucar I aquesta pel·lícula, bueno, el director d'aquesta pel·lícula va tenir uns problemes amb la persona que havia de fer el meu paper. I necessitaven urgentment algú altre i van trucar aquest equip de càsting i aquest equip de càsting van proposar els meus vídeos i el director va dir que em volia agafar sense fer-me cap càsting més.
La història de Llobàs és una versió contemporània del mite de l'home llop. És el segon llargmetratge del director Pau Calpe Rufat després de Tros. Ens presenta una família que té un gen. El setè fill sempre surt home llop. El pare del protagonista està obsessionat perquè el seu fill tingui 7 fills per seguir amb l'espècie. A nivell actoral està protagonitzada per León Martínez, Maria Rodríguez i Pol López. El film La Lola apareix en el flashback, compartint escena amb l'actor León Martínez, que interpreta el personatge de l'Adrià. Fa un paper petit, però té rellevància. L'escoltem.
M'ofereixen un paper molt petit perquè realment és una història en la qual jo hi intervinc com per justificar el passat del protagonista i és per això, perquè el públic entengui tot el que està vivint el protagonista actualment. Llavors només hi apareixo en forma de flashback en alguns moments, recordant la seva infància. I és un paper realment molt petit, però és això, dona com molta informació perquè tu puguis seguir entenent la pel·lícula.
Clar. El protagonista, quan ja és més gran, es queda mut i, a més, és diferent de la resta. No encaixa. El pare se l'emporta al bosc i després, quan torna a la ciutat, no encaixa tampoc. És un noi amb patiment constant. Els assajos per a la pel·lícula es van iniciar el setembre de l'any passat. La Lola va fer el primer assaig amb el director, que li va explicar bé l'argument. Després hi va haver un parell d'assajos més, que ja va fer amb el protagonista, i també amb l'actor Eduard Muntada, que interpreta el paper del pare de l'Adrià. El rodatge es va fer a la Sénia durant 3 setmanes, ja que el director buscava un ambient rural. Així ho comenta la Lola.
El rodatge va durar 3 setmanes. El que passa és que, com que el meu paper és molt petit, jo només vaig estar 4 dies, va ser a la Sénia, un poble de València. I jo ho vaig viure molt intens, o sigui, va ser una setmana que jo tenia col·le i me'l vaig saltar, vam marxar d'aquí diumenge i, bueno, tu et penses que en el fons, si només rodes al matí i a la tarda pots descansar, estaràs bé i no cansarà tant. Però al final el cansament s'acumulava i jo podia, hi havia dies que només rodava al matí, però estaves cansat tot el dia. O sigui, jo m'esperava que cansés menys del que em vaig cansar al final.
La Lola s'ha sentit, però, molt cuidada i ha estat fàcil. Ells eren conscients que ella no havia rodat mai i que era totalment nova, per tant necessitava instruccions des de zero. El León, fill de l'actor Marc Martínez, ja estava més vinculat al món del cinema. Llobàs es podrà veure a les sales comercials a partir del 12 de juliol.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Aquesta passada matinada ha mort Joan Castells a l'edat de 90 anys, fill de Castellà, fill de la fàbrica Tolrà, com deia ell mateix, i vinculat sempre a diverses entitats del poble. Se'l recorda especialment pel seu afany i voluntat de mantenir viva l'ermita de les Arenes, on hi tenia vincles familiars i on encara s'hi han seguit organitzant trobades i aplecs. Gràcies a ell, l'ermita s'ha tornat a integrar al poble de Castellà. L'any 1953 va muntar la primera festa dels Quintos, la Quinta, la darrera trobada de la qual es va fer ara fa pocs mesos. També havia estat implicat a l'Esbart Teatral de Castellà, a la SEAC, actual SEC, on era el soci número 6. També als anys 50 va ser dels fundadors de l'equip de bàsquet. En l'àmbit social va coordinar el Banc de Sang, va implicar-se al Consell de Redacció i com a fotògraf a la Forja va ser vicepresident de l'Associació Catalana de Lluita contra la Droga i també va estar a l'ANC. Aquesta tarda de dimecres i demà al matí fins a la 1 es farà la vetlla al tanatori. La cerimònia de comiat serà dijous a 4:45 de la tarda a la parròquia de Sant Esteve. Castellà del Vallès és un dels 116 municipis catalans que ha obtingut el segell InfoParticipa, una certificació de la Universitat Autònoma de Barcelona que assoleix per 11a vegada consecutiva i que distingeix els ens locals que destaquen per la qualitat i la transparència de la informació als seus portals web municipals. Aquesta és una iniciativa que duen a terme equips d'investigació de diferents universitats amb coordinació des del grup d'investigació COMSET, el grup de recerca en comunicació sonora, estratègica i transparència. Dins la franja de municipis de 20.000 a 50.000 habitants, Castellà és un dels 22 d'un total de 46 que ha assolit la distinció, amb el compliment d'un total de 47 de 52 indicadors, el 90,38%.
l'informatiu del migdia, les notícies del Vallès.
Han trobat una persona morta dins d'una caravana després de l'incendi que s'ha declarat aquesta matinada passada al polígon de Can Cuiàs, de Montcada i Reixac. El foc s'ha declarat després d'un incendi entre dues naus. La víctima era en una caravana al pati d'un ferroveller on s'ha produït el foc que no ha afectat l'interior dels magatzems. 6 dotacions de bombers han acudit ràpidament al lloc dels fets i han pogut controlar l'incendi una hora després de l'avís, que ha estat cap a les 2 de la matinada. No ha estat fins a 3:15 quan han pogut extingir les flames i començar a buscar si hi havia alguna víctima. I anem a Castellbisbal perquè l'empresa Celsa ha tancat el 2023 amb 459 milions de guanys després d'impostos. En el primer balanç, d'ençà que la siderúrgica no està en mans de la família Roviralta, la nova direcció ha destacat els resultats positius malgrat el reconeixement del crèdit incobrable que arrossegaven els anteriors propietaris i del deteriorament dels actius. La nova direcció, encapçalada per Rafael Villaseca i Jordi Cazorla, ha advertit que la firma hauria tancat el 2023 amb pèrdues de 900 milions d'euros si no s'hagués sotmès al procés de reestructuració. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dimecres 10 d'abril. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ezequiel, al control tècnic, Marina Antonet i Jaume Clapés, a la redacció i també a la locució, i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.